Bon dia, què tal, amics oients, com esteu? Benvinguts als 5 minuts més, el programa que repassa tota l'actualitat de la comarca de la Garrotxa i del Ripollès. Avui el dia es desperta amb núvols i amb alguns plogims a la comarca de la Garrotxa i del Ripollès. Avui dimecres 12 de març del 2025, són les 8 del matí i ens llevem temperatures un pèl més altes. Tenim 4 graus sota zero a Vall de Núria, en tenim un de positiu a Molló, 4 graus a Das, a Camprodon i a Ribes de Freser, 5 a Vic, 6 graus a Ripoll, 8 graus a Olot, a la Vall d'en Bas i a Santa Pau, 9 a Sant Feliu de Pallerols, 10 graus els tenim a Castellfollit de la Roca, Besalú i Amer, 11 a Banyoles i a Girona i 12 graus a Figueres i a Roses. Però quina és la previsió per al dia d'avui, Dani Ramírez? Han de seguir les pluges i aquestes nevades a cotes altes?
També alguna nevada al matí, feble, a la tarda s'animaria, i bé, doncs al matí a molts indrets hi haurà clarianes. Però vaja, bàsicament encara aquest cel ennublat i alguna boira. Pot tornar a nevar la tarda i la nit a 1.700 metres i s'anima la pluja. Demà a la tarda, demà a la nit, localment amb tempesta i calamarsa, especialment cap a l'Alt Empordà, Golf de Roses, aquest sector de la Costa Brava Nord, i també llarg del vespre al Pirineu Oriental i la Garrotxa Nord d'Osona. Pel que fa a la neu, podria baixar de cota de cara dijous, cap a 1.300 metres. Dijous s'anima la pluja, també divendres al matí, pot ser més abundant, i a molts indrets ja sumar més de 20 o 30 litres per metre quadrat. Realment, doncs una notícia bona, perquè ja han crescut els rius i els embassaments i això de moment no té aturador.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
L'arribada d'alumnes nouvinguts a Olot insta les escoles a prioritzar l'ús del català a les aules. Es tracta d'una situació que centres com l'escola Malagrida es troben a dia d'avui. Segons el seu director, Jordi Ferrarons, s'ha de fer una tasca important davant l'alumnat llatinoamericà, magrebí o indi, que principalment arriba a la ciutat.
Aquí a la ciutat d'Olot hi ha la paradoxa que estem acollint molt alumnat nouvingut, s'estan generant bonys en nivells educatius de diversos centres de la ciutat, i això comporta que ens hagin de adaptar, reajustar aquestes necessitats, i una de les tasques principals és tot el tema lingüístic.
L'Ajuntament de Ripoll ha contactat amb el propietari de l'edifici de la Guixera en uns runes al carrer Progrés i està decidit a emprendre el seu enderroc per una qüestió de salubritat. Assegura que si la propietat no assumeix la seva responsabilitat actuarà subsidiàriament. L'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Oriols.
En principi nosaltres no tenim números al cim de la taula de quin import costa l'enderroc, perquè ho ha de fer el propietari. Si ell s'hi nega, llavors sí que nosaltres doncs demanarem pressupostos i mirarem a veure quin és el cost real de dur-lo a terme, però de moment és una responsabilitat seva i per tant és ell qui ha de procedir a fer-lo. Estem en converses amb ell per procedir doncs, a aquest enderroc. Ens comenta que no té doncs, fons propis per poder-ho fer. En el supòsit que realment no ho acabi fent, doncs, ho faria l'Ajuntament subsidiàriament i llavors doncs, ja passaríem la factura al propietari, però en qualsevol cas ara sí que arribem al final del túnel i volem doncs, procedir a aquest enderroc.
L'Ajuntament de Sales de Llier que vol fer arribar la fibra òptica a Cedernes, l'alcalde Miquel Palomeres diu que treballa amb el Consorci de l'Alta Garrotxa per convèncer a la Diputació que ho faci possible.
És una zona prioritària per fer-hi arribar la fibra perquè tenim molt mala cobertura i estem tocant totes les portes perquè ens ajudin a portar aquesta fibra a Cedernes.
Davant de la concessió de més de 450.000 euros des de la Generalitat, com a part de la convocatòria del POSC per al període 2025-2029, Vilallonga té clar en què utilitzar els diners assignats. Al tenir diversos nuclis al municipi, repartirà els ingressos en projectes repartits pel seu territori. L'alcalde és Pere Sau.
La plaça de l'Orri comptem una cifra aproximada als 160.000 euros. El pàrquing de la Roca pot arribar als 190.000 euros i Tregurà doncs, seran uns 110-120.000 euros aproximadament per completar aquests. Evidentment, si el consistori n'hi ha d'afegir, n'hi haurem d'afegir, perquè segurament doncs, a Tregurà ens quedarem curts. Els altres dos ho veig factible amb aquestes xifres, però a Tregurà segurament ens quedarem curts. Però bueno, n'hi haurem d'afegir o haurem de buscar altres subvencions que puguin vindre.
En successos detingut un veí de Gombrèn acusat d'un delicte de salut pública. Els Mossos haurien entrat en el seu domicili a primera hora del matí. Més coses, un veí de Sant Joan de les Abadesses atrapat per una allau a Armènia. L'expedició de nou alpinistes estava escalant un volcà de més de 4.000 metres. 25 anys després, Camprodon reviu la tragèdia del Balandrau i ho fa acollint el rodatge del film que explicarà els fets que van ocórrer el 30 de desembre de l'any 2000. Els actors Álvaro Cervantes, Bruna Cusí i Marc Martínez són els actors que donaran vida a les víctimes i supervivents dels fets. L'alcalde de Camprodon, és veritat.
És prou important per Camprodon i per la vall de Camprodon, perquè sí que és veritat que es va muntar, no, la central logística Camprodon, però sí que és cert que això va passar a Tregurà, aquesta tragèdia, i jo crec que una mica és conscienciar la gent, no, que la muntanya és molt maca, que la muntanya està molt bé, que evidentment fomentem natura, però també s'ha d'anar en compte i s'ha de tenir en compte que la muntanya és molt perillosa i que la climatologia pot canviar moltes vegades. Per tant, entenem que es pensi en una pel·lícula és positiu, perquè realment dona a conèixer el territori, dona a conèixer els nostres pobles de la vall de Camprodon, i per tant ho entenem com a positiu, però sí que és cert que també ens agrada, no, que es consciència la gent del tema de la muntanya.
I el cicle de cinema Vivim Muntanya celebra la seva desena edició el 21 i 22 de març. Va ser ideat per Pere Veí, qui pretenia fer una mostra de cinema amb temes relacionats amb la muntanya. Es podran veure documentals com Montserrat integral 107 o l'Esperit de Corder, entre d'altres. En Pere Gelis és organitzador del Vivim Muntanyes.
Va ser el precursor, l'inventor. Ell va tenir una idea de fer una mena de mostra de cinema de muntanya i va cridar diferents entitats de la comarca, les entitats excursionistes com el Jeca de Sant Esteve, el Centre Excursionista de Besalú, també altres petites associacions que anaven a la muntanya a la comarca, sempre centralitzat en el CEO, en el Centre Excursionista Olot, i va endegar això amb una colla d'entusiastes, entre els quals m'hi compto.
L'Ajuntament de Sant Ferriol posarà a disposició dels veïns un pou municipal per utilitzar en cas d'emergència. El consistori té previst aplicar una taxa i posar un preu raonable. L'alcalde Albert Fàbrega creu que pot ser una ajuda més en cas de situació d'emergència, que assegura que fins al moment no s'ha produït durant la sequera.
I aquest pou, doncs, ara l'hem analitzat, i és un pou amb aigua, doncs, que, a veure, la sequera aquí, la manera de preveure és tenir un pou que, si hi ha algun veí que per desgràcia es queda sense aigua, que de moment no ens hi hem trobat, doncs hi haurà un pou amb abundància d'aigua, amb cabal, doncs que podran venir a buscar. Després hi haurà alguna taxa, alguna ordenança que ho reguli, però podrem donar el servei, podrem donar l'aigua. Vull dir, de no tenir aigua, que puguin venir amb una cua a buscar-la, doncs és un gran pas.
Si incrementa el preu i la vigilància a l'espai natural protegit del Brugent, són les dues mesures que s'implementaran a partir de Setmana Santa. El preu passarà de 5 a 6 euros i servirà per la conservació de l'entorn i el pagament dels vigilants. L'alcalde de les Planes d'Hostoles, Marc Puig, confirma que garantir el civisme és una de les prioritats.
El nivell de vida s'ha encarit, el cost del personal també és més car, i és aquest increment d'un euro que anirà també revertit a l'espai, però també per finançar els 8 informadors que tenim en plena temporada, no? Des de Setmana Santa fins a finals de setembre, no?
Més de 700 alumnes de la Garrotxa participen a les jornades d'orientació per al seu futur laboral i acadèmic. L'esdeveniment organitzat per l'Ajuntament d'Olot busca apropar l'alumnat als estudis postobligatoris i a les oportunitats laborals de la comarca. La regidora d'Ocupació, Empresa, Formació i Talent de l'Ajuntament d'Olot és Gemma Canalies.
I el que es fa és que tot aquest jovent que tenim a la comarca pugui passar taula per taula, preguntar, conèixer tots els dubtes que tingui, per conèixer què fan les empreses, doncs aquí pugui fer aquests primers vincles. Per què? Perquè pugui agafar aquest interès o pugui realment orientar-se a veure què és el que més li motiva per al present i per al futur, pel seu futur professional. Pensem, tenim una comarca molt de talent, i aquí a més també, abans ja s'ha dit, les mateixes empreses també venen a mantenir i a captar tot aquest talent que tenim aquí a la comarca.
Famílies i amics de Gerard Sala van assistir a l'homenatge que va fer Sant Joan de les Abadesses a la figura i l'obra de l'artista i poeta que va morir el juliol del 2024. Un dels principals impulsors de l'espai d'art del Palau de l'Abadia. Escoltem a la Blanca Sala i l'Emma Sala.
Bueno, doncs és un tastet, no?, de tota la trajectòria del pare, i és la primera vegada que es fa una antològica i que hi ha l'oportunitat de veure quadres de la primera època i de la darrera.
L'incle aquí amb Sant Joan era molt fort a nivell personal i a nivell creatiu de la seva obra, que l'alimentava.
En esports, el club tenista l'Olot vol guanyar el partit contra el Borges per respirar més tranquil. L'equip ara mateix marca la permanència superdivisió i està començant a jugar amb foc. El vicepresident del club tenista l'Olot, Xavier Selles, explica que la pressió de veure's a la part baixa de la classificació pot jugar un paper important.
La pressió la tenim. Nosaltres havíem conformat una plantilla que pensàvem que era per lluitar pels 5-6 millors llocs de la classificació i estem desens. I aquesta és una realitat de la qual ningú ens pot moure, no? I per tant la pressió hi és, les temences hi són, i per tant haurem de jugar a partir d'ara doncs amb aquesta inquietud a sobre i amb aquesta pressió afegida, però bueno, conscients i pensem que capaços de revertir aquesta situació i poder remuntar, queden 6 partits i un partit a partit.
I el Club Futbol Les Planes celebra 100 anys d'història amb diversos actes commemoratius, tot i que l'aniversari va ser el 2024. Durant aquesta temporada s'ha creat una samarreta del centenari, un mural i unes bufandes, entre d'altres. El jugador del primer equip i membre de la Junta és Àlex Castanyer.
Està clar que ha de ser la intenció, si no a curt a llarg termini, però bueno, nosaltres sobretot ens quedem en fer un grup que no vulgui perdre la il·lusió aquesta de jugar, no? Perquè creiem que estem tenint dificultats, està clar que hi ha equips de la zona que no saben si l'any que ve podran fer seguir amb l'equip de quarta o de tercera catalana, i crec que bueno, el món del futbol no es pot permetre tindre aquestes pèrdues, sobretot en pobles petits com aquí a Les Planes, que el futbol pues, crea sinergies i tothom està molt unit a ell.
I la Lliga de Marxes de Regularitat Infantil arriba a una nova edició que consolida la marxa família inclusiva i incorpora una prova fora de Ripoll, ja que s'hi incorpora l'Institut Escola Mestre Andreu de Sant Joan de les Abadesses. Hi haurà un total de 6 proves que es portaran a terme des d'aquest diumenge i fins al pròxim dia 1 de maig.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Com dèiem, l'arribada d'alumnes nouvinguts a Olot insta les escoles a prioritzar l'ús del català a les aules. Es tracta d'una situació que centres com l'Escola Malagrida es troben a dia d'avui. Segons el seu director, Jordi Ferrarons, s'ha de fer una tasca important davant l'alumnat llatinoamericà, magrebí o indi, que principalment arriba a la ciutat. Remarca que el paper de les famílies fora de les classes és igualment vital per preservar la llengua. Roger Isern.
El català és la llengua habitual de menys d'un terç de la població per primera vegada en com a mínim 20 anys, segons l'enquesta d'usos lingüístics de la població del Departament de Política Lingüística, que es publica cada 5 anys i que es va presentar fa unes setmanes. Amb dades del 2023, l'estudi reflecteix que el 32,6% dels ciutadans fan servir el català per sobre de cap altre idioma, un retrocés de 3,5 punts respecte al 2018. Els qui tenen el castellà com habitual cauen 2 punts, fins al 46,5%, mentre que els qui declaren fer servir les dues per igual pugen 2 punts, fins al 9,4%. De fet, els enquestats que identifiquen com a propis tots dos idiomes van 8 punts a l'alça i els que ho fan amb un o altre idioma reculen 6 punts. En un dels sectors on es pretén prioritzar l'ús del català és en l'educatiu. El director de l'escola Malagrida d'Olot, Jordi Ferrarons, explica la particularitat que té la ciutat de l'arribada d'alumnes nouvinguts.
Aquí a la ciutat d'Olot hi ha la paradoxa que estem acollint molt alumnat nouvingut, s'estan generant bons en nivells educatius de diversos centres de la ciutat, i això comporta que ens hagin de adaptar, reajustar aquestes necessitats, i una de les tasques principals és tot el tema lingüístic.
Ferrarons també ha detallat la procedència dels alumnes i què ha de vetllar l'escola perquè s'adaptin a la llengua catalana.
Està arribant molt alumnat de la zona de Llatinoamèrica, està arribant molt alumnat de la zona del Magreb, de la zona d'Índia o de Pakistan, i evidentment quan són alumnes amb edats avançades o fins i tot amb alumnes d'edats molt primerenques, hem de vetllar perquè hi hagi un acompanyament amb l'utilització de la llengua catalana.
A partir de tercera primària, els alumnes poden optar per l'aula d'acollida, un servei d'acompanyament especial per alumnes nouvinguts. El director de l'escola Malagrida també remarca que el paper de les famílies és cabdal.
Després de vegades falta que hi hagi la voluntat per part de les famílies a fer l'esforç d'aprendre la llengua de la terra que us està acollint i amb la terra amb la que han d'interactuar, amb la que han de treballar i amb la que han d'establir tot un seguit de compromisos.
Pel que fa a l'àmbit familiar, la transmissió de la llengua entre pares i fills està força igualada entre catalanoparlants i castellanoparlants, ja que els percentatges són del 34,7% pels que fa als qui només parlen en català als seus fills i del 37,7% els que ho fan en castellà exclusivament.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
L'Ajuntament de Ripoll ha contactat amb el propietari de l'edifici de la Guixera en Runes, al carrer Progrés, i està decidit a emprendre el seu enderroc per una qüestió de salubritat. Assegura que si la propietat no assumeix la seva responsabilitat, actuarà subsidiàriament. Joan Manel Robles.
El procés administratiu per enderrocar l'edifici de la Guixera, al carrer Progrés de Ripoll, va començar el 2022, però des de llavors ha estat molt complicat posar-se en contacte amb el propietari, que resideix a Llatinoamèrica. Recentment, l'Ajuntament de Ripoll ha aconseguit posar-se en contacte i li ha comunicat que el procediment s'ha aprovat definitivament. L'Ajuntament està decidit a enderrocar l'edifici que presenta deficiències sanitàries i un risc per a la seguretat. Si no ho fa el propietari, el consistori procedirà a fer-ho de manera subsidiària. Sílvia Oriols és l'alcaldessa de Ripoll.
En principi nosaltres no tenim números al cim de la taula de quin import costa l'enderroc perquè ho ha de fer el propietari. Si ell s'hi nega, llavors sí que nosaltres doncs, demanarem pressupostos i mirarem a veure quin és el cost real de dur-lo a terme, però de moment és una responsabilitat seva i per tant és ell qui ha de procedir a fer-lo. Estem en converses amb ell per procedir doncs, a aquest enderroc. Ens comenta que no té doncs, fons propis per poder-ho fer. En el supòsit que realment no ho acabi fent, doncs, ho faria l'Ajuntament subsidiàriament i llavors doncs, ja passaríem la factura al propietari, però en qualsevol cas ara sí que arribem al final del túnel i volem doncs, procedir a aquest enderroc.
Arribats a aquest punt, la rehabilitació de l'edifici no es contempla, ja que resultaria més costós que l'enderroc, i la propietat no hi està predisposada. L'espai on es troba, al carrer Progrés, podria reurbanitzar-se. En tot cas, l'enderroc suposarà, de moment, l'esponjament de la via i l'eliminació d'un edifici que actualment suposa un risc per a la ciutadania.
I a la Garrotxa, l'Ajuntament de Sales de Llierca vol fer arribar la fibra òptica a Sedernes. L'alcalde Miquel Palomeres diu que treballa amb el Consorci de l'Alta Garrotxa per convèncer la Diputació que ho faci possible. Gerard Puigdemont.
L'Ajuntament de Sales de Llierca treballa per fer arribar la fibra òptica a Sedernes. En parla Miquel Palomeres, alcalde de Sales.
És una zona prioritària per fer-hi arribar la fibra perquè tenim molt mala cobertura i estem tocant totes les portes perquè ens ajudin a portar aquesta fibra a Sedernes.
Fa anys l'Ajuntament va aconseguir fer arribar la fibra al nucli de Sales i alguns masos i se segueix treballant en aquesta línia, però ara volen que d'una vegada per totes la fibra també arribi a Sedernes. Una opció seria que una operadora volgués fer-ho i l'Ajuntament aportaria els diners per fer la neteja de la zona on hi ha la línia telefònica, actualment molt descuidada. L'altra opció, més viable, segons l'alcalde, és convèncer la Diputació de Girona perquè ho faci, donat que la carretera que va de Montagut a Sedernes és de la Diputació.
De fet, el president de la Diputació sempre diu que el seu pla únic d'obres i serveis és portar la fibra a tots els llocs on arriba una carretera de la Diputació. I nosaltres diem bé a Sedernes i arriba la carretera de la Diputació. Per tant, ens hauríeu de portar la fibra a Sedernes, perquè allà hi ha un restaurant, hi ha un càmping, hi ha cases i el Consorci de l'Alta Garrotxa encara té la seu a la rectoria de Sedernes, que l'ha mantinguda i a més allà s'hi vol fer un centre d'interpretació i per tant és molt necessària que arribi aquesta fibra per poder fer que aquests serveis funcionin. També tenim tot l'operatiu a l'estiu de la regulació i per tant és molt necessari en aquest sentit. Treballem colze a colze amb el Consorci de l'Alta Garrotxa per fer possible això i com que som molt tossuts intentarem que la fibra arribi a Sedernes.
Del pressupost per aquest any, l'Ajuntament de Sagues de Llierca també té previst invertir al voltant de 13.000 euros a fer millores en l'aïllament de la sala gran de l'Ajuntament, així com la substitució de llums convencionals a llums LED al mateix consistori i al casal social. Una part important del pressupost tornarà a anar destinat a la millora de camins. L'any passat l'Ajuntament va fer millores al camí de Can Juncarol, al camí de Tomet i al camí de Montell a l'Orri. Van formigonar els trams amb més pendent, van repassar els trams plans i van fer neteja i millora els vorals per canalitzar millor l'aigua en cas de pluja. Sagues de Llierca té fins a 50 quilòmetres de camins públics transitables en vehicle.
I davant la concessió de més de 450.000 euros de la Generalitat com a part de la convocatòria del POSC per al període 2025-2029, Vilallonga té clar en què utilitzarà els diners assignats. Al tenir diversos nuclis al municipi, repartirà els ingressos en projectes repartits pel seu territori. Guido Sanjarotti.
Des del consistori de Vilallonga de Ter valoren positivament l'increment dels ingressos del POSC, que en aquesta convocatòria han pujat dels 370.000 als 452.000 euros. La idea és destinar-los a la reforma de la plaça de l'Orri de Vilallonga per treure'n els cotxes i fer-la només per vianants, ampliar l'aparcament de cotxes de la Roca i també arranjar els carrers de Tregurà. Ho explica l'alcalde de Vilallonga de Ter, Pere Sau.
La plaça de l'Orri comptem una xifra aproximada als 160.000 euros. El pàrquing de la Roca pot arribar als 190.000 euros i a Tregurà doncs, seran uns 110-120.000 euros aproximadament per completar aquests. Evidentment, si el consistori n'hi ha d'afegir, n'hi haurem d'afegir, perquè segurament doncs, a Tregurà ens quedarem curts. Els altres dos ho veig factible amb aquestes xifres, però a Tregurà segurament ens quedarem curts. Però bueno, n'hi haurem d'afegir o haurem de buscar altres subvencions que puguin vindre.
La plaça de l'Orri, doncs, passarà a ser exclusiva per a les persones, mantenint, això sí, l'accés dels cotxes dels veïns. Respecte a l'ampliació de l'aparcament de la Roca, es preveu fer una segona planta soterrada. L'Ajuntament agraeix plans com el POSC, que ajuden els municipis petits a tirar endavant projectes importants, però lamenten que segurament es faci curt.
Tenim aproximadament uns 450.000 euros. Farem curt, perquè no en tindrem prou, però bueno, són 450.000 euros per Vilallonga, vull dir, és important. Però esclar, hem d'invertir la Roca, hem d'invertir a Tregurà, hem d'invertir a Vella i hem d'invertir a Vilallonga. Llavors, repartint així ja no és tant.
En els propers anys s'han de fer realitat aquests projectes que Vilallonga han intentat diversificar entre els diversos nuclis que formen el municipi.
I en successos, detingut un veí de Gombrèn acusat d'un delicte de salut pública. Els Mossos haurien entrat en el seu domicili a primera hora del matí, entre les 6 i les 7. Els Mossos d'Esquadra, com dèiem, han detingut un veí de Gombrèn per un suposat delicte contra la salut pública. La informació que ha transcendit fins al moment és que un operatiu de Girona de la Divisió d'Investigació Criminal ha entrat en el domicili del detingut. Fins al moment no es disposa de més informació al respecte. Un veí de Sant Joan de les Abadesses ha quedat sepultat aquest dimarts al migdia per una llau al cim nord dels Aragats, un volcà inactiu de més de 4.000 metres situat a Armènia. Participava en una expedició catalana a Armènia formada per 9 persones, entre elles dos bombers del grup d'actuacions especial dels GRAE del Parc de la Seu d'Urgell i un bomber voluntari. L'alerta per la llau va arribar al Centre Regional de Gestió de Crisi d'Aragatzón poc abans de 1:45 del migdia i ràpidament es van mobilitzar equips de bombers i salvament cap a la zona afectada. Més a notícies del Ripollès. 25 anys després, Camprodon reviu la tragèdia del Balandrau i ho fa acollint el rodatge del film, que explicarà els fets que van ocórrer el 30 de desembre de l'any 2000. Paula Sayagó.
Camprodon ha sigut set del rodatge del film que explicarà la tragèdia que hi va haver fa 25 anys a la muntanya del Balandrau, al Ripollès. El 30 de desembre de l'any 2000, un grup d'amics va començar a pujar cap al cim amb un sol que en qüestió de minuts va desaparèixer per donar pas a una de les pitjors tempestes de la història dels Pirineus. El torb, amb vents de 136 km per hora i una sensació tèrmica de 30 graus sota zero, va provocar la mort de 10 persones. La pel·lícula és un homenatge a víctimes i també als equips de rescat. Escoltem a l'alcalde de Camprodon, Xavier Guitart.
És prou important per Camprodon i per la vall de Camprodon, perquè sí que és veritat que es va muntar, no, la central logística a Camprodon, però sí que és cert que això va passar a Tregurà, aquesta tragèdia, i jo crec que una mica és conscienciar la gent, no, que la muntanya és molt maca, que la muntanya està molt bé, que evidentment fomentem natura, però també s'ha d'anar en compte i s'ha de tenir en compte que la muntanya és molt perillosa i que la climatologia pot canviar moltes vegades. Per tant, entenem que es pensi en una pel·lícula és positiu, perquè realment dona a conèixer el territori, dona a conèixer els nostres pobles de la vall de Camprodon, i per tant ho entenem com a positiu, però sí que és cert que també ens agrada, no, que es consciència la gent del tema de la muntanya.
El rodatge de Balandrau durarà 7 setmanes i hi haurà escenes rodades a la vall de Camprodon i també a l'estació d'esquí de Vallter. A la cinta, que arribarà als cinemes l'any que ve, hi participaran al voltant de 400 figurants triats entre els veïns del Ripollès i l'Alta Ribagorça. Entre els actors protagonistes hi ha el nom dels catalans Álvaro Cervantes, Bruno Cusí i Marc Martínez.
I el cicle de cinema Vivim Muntanya celebra la seva 10a edició el 21 i 22 de març. Va ser ideat per Pere Veí, qui pretenia fer una mostra de cinema amb temes relacionats amb la muntanya.
Vivim Muntanya celebra la seva 10a edició de cicle de cinema de muntanya a la Garrotxa, el 21 i 22 de març. Un cicle ideat per Pere Veí, qui volia fer una mostra de cinema centrat en la muntanya com a protagonista. Pere Gelis, organitzador de Vivim Muntanyes, explica com va començar tot.
Va ser el precursor, inventor. Ell va tenir una idea de fer una mena de mostra de cinema de muntanya i va cridar diferents entitats de la comarca, les entitats excursionistes com el GECA de Sant Esteve, el Centre Excursionista de Besalú, també altres petites associacions que anaven a la muntanya, a la comarca, sempre centralitzat en el CEO, en el Centre Excursionista Olot, i va endegar això amb una colla d'entusiastes, entre els quals m'hi compto.
Hi haurà documentals molt diversos, tots relacionats amb la muntanya i amb unes imatges molt impactants. És el cas de Montserrat Integral 107.
No havia fet mai ningú, que era aquestes 107 agulles. Al principi hem vist aquest skyline d'agulles que es veu des de Montserrat, són 107 agulles, i van decidir pujar-les a totes 7 seguides. La pel·lícula és divertidíssima, perquè hi ha agulles que estan tan a prop que no els escalen, sinó que els assalten l'una de l'altra. Ho veureu en la projecció.
També es podran veure documentals com L'esperit de Corder, on s'explica quin impacte té el canvi mediambiental a les muntanyes. El cicle tindrà lloc als cinemes d'Olot en 4 sessions repartides entre el divendres i el dissabte a la tarda i vespre.
Gastes molt en llum i gas? Vols estalviar? Entra a otivat.com o truca'ns al 972 26 21 65 i et farem la proposta més adient per les teves necessitats. Perquè Otivat és energia fotovoltaica, aerotèrmia, eficiència energètica, càrrega de vehicles, manteniment i molt més. Tot al teu abast.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monavé, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
Daife és sostenibilitat, evolució i futur.
Necessites recanvis pel cotxe? Pneumàtics? Comparar preus? Ara al polígon industrial Pla de Politger del sector sud de Sant Jaume de Llierca tens la solució. Desballestaments La Garrotxa. Tramitem baixes de vehicles a la DGT amb certificat de destrucció. Oferim recanvis i pneumàtics d'ocasió. Ah, també obrim els dissabtes. Vols més informació? Truca al telèfon 972 28 78 36. Per estalviar, Desballestaments La Garrotxa.
Carinyet, què sopem avui?
No ho sé, però jo passo de cuinar.
Bona idea. Fem un passo de cuinar.
Un què?
Un passo de cuinar, l'app de menjar a domicili d'Olot, on hi ha la rutina, el bocafina, el fratelli Bretella, la trattoria de Luigi, el Kasuki i molts més.
Passo de cuinar ja és a Olot. Baixa't l'app i demana menjar als millors restaurants. T'ho porten en temps rècord i sense contaminar. Ja era hora que algú fes les coses bé.
Jo avui passo de cuinar. I tu?
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Són 8:45.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Un veí de Sant Joan de les Abadesses atrapat per una llau a Armènia. L'expedició de 9 alpinistes estava escalant un volcà de més de 4.000 metres. Participava en una expedició catalana a Armènia formada per 9 persones, entre elles dos bombers del grup d'actuacions especials del Parc de la Seu d'Urgell i també un bomber voluntari. Detingut un veí de Gombrèn acusat d'un delicte de salut pública, els Mossos haurien entrat en el seu domicili a primera hora del matí. Més coses, l'arribada d'alumnes no vinguts a Olot insta les escoles a prioritzar l'ús del català a les aules. Es tracta d'una situació que centres com l'Escola Malagrida es troben a dia d'avui. Segons el seu director Jordi Ferrarons, s'ha de fer una tasca important davant l'alumnat llatinoamericà, magrebí o indi que principalment arriba a la ciutat.
Aquí a la ciutat d'Olot hi ha la paradoxa que estem acollint molt alumnat no vingut, s'estan generant bonys en nivells educatius de diversos centres de la ciutat i això comporta que ens hagin de adaptar, reajustar aquestes necessitats i una de les tasques principals és tot el tema lingüístic.
L'Ajuntament de Ripoll ha contactat amb el propietari de l'edifici de la Guixera en runes al carrer Progrés i està decidit a emprendre el seu enderroc per una qüestió de salubritat. Assegura que si la propietat no assumeix la seva responsabilitat, actuarà subsidiàriament. L'alcaldessa de Ripoll és Sílvia Oriols.
En principi nosaltres no tenim números al cim de la taula de quin import costa l'enderroc perquè ho ha de fer el propietari. Si ell s'hi nega, llavors sí que nosaltres doncs demanarem pressupostos i mirarem a veure quin és el cost real de dur-lo a terme, però de moment és una responsabilitat seva i per tant és ell qui ha de procedir a fer-lo. Estem en converses amb ell per procedir doncs, a aquest enderroc, ens comenta que no té doncs, fons propis per poder-ho fer, en el supòsit que realment no ho acabi fent, doncs, ho faria l'Ajuntament subsidiàriament i llavors doncs, ja passaríem la factura al propietari, però en qualsevol cas ara sí que arribem al final del túnel i volem doncs, procedir a aquest enderroc.
L'Ajuntament de Sales de Llier, que vol fer arribar la fibra òptica Cedernes. L'alcalde Miquel Palomeres diu que treballa amb el Consorci de l'Alta Garrotxa per convèncer la Diputació que ho faci possible.
És una zona prioritària per fer-hi arribar la fibra perquè tenim molt mala cobertura i estem tocant totes les portes perquè ens ajudin a portar aquesta fibra a Cedernes.
I davant de la concessió de més de 450.000 euros de la Generalitat com a part de la convocatòria del POSC per al període 2025-2029, Vilallonga té clar que utilitzarà els diners assignats. Al tenir diversos nuclis al municipi, repartirà els ingressos en projectes repartits pel seu territori. L'alcalde és Pere Sau.
La plaça de l'Orri comptem una xifra aproximada als 160.000 euros. El pàrquing de la Roca pot arribar als 190.000 euros i Tregurà doncs, seran uns 110-120.000 euros aproximadament per completar aquests. Evidentment, si el consistori n'hi ha d'afegir, n'hi haurem d'afegir perquè segurament doncs, a Tregurà ens quedarem curts. Els altres dos ho veig factible amb aquestes xifres, però a Tregurà segurament ens quedarem curts. Però bueno, n'hi haurem d'afegir o haurem de buscar altres subvencions que puguin vindre.
25 anys després, Camprodon reviu la tragèdia del Balandrau i ho fa acollint el rodatge del film que explicarà els fets que van ocórrer el 30 de desembre de l'any 2000. Els actors Álvaro Cervantes, Bruna Cusí i Marc Martínez són els actors que donaran vida a les víctimes i supervivents dels fets. I el cicle de cinema Vivim Muntanyes celebra la seva desena edició el 21 i 22 de març. Va ser ideat per Pere Veí, qui pretenia fer una mostra de cinema amb temes relacionats amb la muntanya. L'organitzador de Vivim Muntanyes és Pere Gelis.
Va ser el precursor, l'inventor, ell va tenir una idea de fer una mena de mostra de cinema de muntanya i va cridar diferents entitats de la comarca, les entitats excursionistes com el GECA de Sant Esteve, el Centre Excursionista de Besalú, també altres petites associacions que anaven a la muntanya, a la comarca, sempre centralitzat en el CEO, en el Centre Excursionista Olot, i va endegar això amb una colla d'entusiastes, entre els quals m'hi compto.
I I a partir d'ara repassarem tot això. S'incrementa el preu i la vigilància a l'espai natural protegit del Brugent. Són les dues mesures que s'implementaran a partir de Setmana Santa. El preu passarà de 5 a 6 euros i servirà per a la conservació de l'entorn i el pagament dels vigilants. Més de 700 alumnes de la Garrotxa participen a les jornades d'orientació per al seu futur laboral i acadèmic. L'esdeveniment organitzat per l'Ajuntament d'Olot busca apropar l'alumnat als estudis postobligatoris i a les oportunitats laborals de la comarca. Familiars i amics de Gerard Sala van assistir a l'homenatge que va fer Sant Joan de les Abadesses a la figura i l'obra de l'artista i poeta que va morir el juliol del 2024, un dels principals impulsors de l'espai art del Palau de l'Abadia. I en l'àmbit esportiu... En esports, el club tenista l'Olot, que vol guanyar el partit contra el Borges per respirar més tranquil. El vicepresident Xavier Sellers explica que la pressió els hi pot passar factura.
La pressió la tenim. Nosaltres havíem conformat una plantilla que pensàvem que era per lluitar pels 5-6 millors llocs de la classificació i estem desens. I aquesta és una realitat de la qual ningú ens pot moure, no? I per tant, la pressió hi és, les temences hi són, i per tant, haurem de jugar a partir d'ara doncs, amb aquesta inquietud a sobre i amb aquesta pressió afegida, però bueno, conscients i pensem que capaços de revertir aquesta situació i poder remuntar, queden 6 partits i un partit a partit.
El Club Futbol Les Planes celebra 100 anys d'història en diversos actes commemoratius. Els repassarem també en aquest segon tram, el dia que també es notícia la Lliga de Marxes de Regularitat Infantil, que arriba a una nova edició que consolida la marxa familiar inclusiva i incorpora una prova fora de Ripoll, ja que s'hi incorpora l'Institut d'Escola Mestre Andreu de Sant Joan de les Abadesses.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
A Catalunya, Espanya i el món, el govern manté les restriccions per sequera, tot i l'augment de les reserves d'aigua. La Comissió Interdepartamental de la Sequera ha pres aquesta decisió, encara que no descarta començar a revisar algunes restriccions en els pròxims dies, un cop es conegui la capacitat total embassada arran de l'últim episodi de precipitacions. El Congrés toma la iniciativa del Parlament perquè la Sareb cedeixi el 80% dels pisos. El PSOE hi vota en contra, al·legant que amb la nova empresa estatal d'habitatge, la Sareb ja cedirà 3.000 habitatges al lloguer social. Segona nit d'aldarulls de sal pels desnonaments a la comunitat migrant i la manca d'habitatge. Hi ha hagut llançament d'objectes i pedres contra la línia policial en ple centre de la ciutat. Cau el govern conservador de Portugal després de no superar la moció de confiança al Parlament. El primer ministre Luis Montenegro no ha aconseguit convèncer els diputats sobre el presumpte escàndol de corrupció que l'esquitxa i el país s'aboca a les terceres eleccions en només 3 anys. Brussel·les s'inspira en Meloni i obre la porta a retornar migrants a centres fora de la Unió Europea. La Comissió d'Europa Europea planteja una solució per accelerar el retorn dels migrants sense dret a l'asil. Els Estats Units reprenen l'ajuda militar a Ucraïna, que accepta la proposta d'alto el foc de 30 dies. La pilota ara mateix és a la teulada de Rússia, apunta Marco Rubio, mentre Donald Trump anuncia una reunió entre delegacions de Washington i Moscou, això sí, en les pròximes hores.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
DAIFE és sostenibilitat, evolució i futur.
I anem amb el temps. Quina és la previsió per al dia d'avui, Dani?
També alguna nevada al matí, feble, a la tarda s'animaria, i bé, doncs al matí a molts indrets hi haurà clarianes, però vaja, bàsicament encara aquest cel ennuvolat i alguna boira. Pot tornar a nevar la tarda i la nit a 1.700 metres, i s'anima la pluja. Demà a la tarda, demà a la nit, localment amb tempesta i calamarsa, especialment cap a l'Alt Empordà, Golf de Roses, aquest sector de la Costa Brava Nord, i també llarg del vespre el Pirineu Oriental i la Garrotxa nord d'Osona. Pel que fa a la neu, podria baixar de cota de cara dijous cap a 1.300 metres. Dijous s'anima la pluja, també divendres al matí, pot ser més abundant, i a molts indrets ja sumar més de 20 o 30 litres per metre quadrat. Realment, doncs una notícia bona, perquè ja han crescut els rius i els embassaments, i això de moment no té aturador.
Peixos Isma, tum-durum-durum, peixos Isma, tum-durum-durum, peixos Isma, tum-durum-durum, qualitat.
A Peixos Isma trobaràs professionals, bon servei, qualitat i producte de proximitat. Servei gratuït a domicili. Vine al carrer Pere Lloses, número 7 d'Olot, o truca'ns al 972-03-9152.
Peixos Isma, tum-durum-durum, qualitat. Peixos Isma.
Tal com us avançàvem, un veí de Sant Joan de les Abadesses atrapat per una llau a Armènia ha quedat sepultat aquest dimarts al migdia per una llau al cim nord dels Aragats, un volcà inactiu de més de 4.000 metres situat a Armènia. Participava en una expedició catalana a Armènia formada per 9 persones, entre elles dos bombers del grup d'actuacions especial dels GRAE, del Parc de la Seu d'Urgell i un bomber voluntari. El ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha explicat que des dels 8 alpinistes rescatats, 7 han estat hospitalitzats però estan fora de perill, mentre que l'altre ha resultat il·lès i ha ajudat les autoritzats en les tasques de recerca. No obstant això, el Ministeri d'Interior Armènia ha informat que el rescat s'ha suspès fins dimecres a causa de les males condicions meteorològiques, la manca de visibilitat i la caiguda de la nit. L'alerta per la llau va arribar al Centre Regional de Gestió de Crisi d'Argaston poc abans de 12:45 del migdia i ràpidament es van mobilitzar equips de bombers i salvament cap a la zona afectada. Avui també és notícia. S'incrementa el preu i la vigilància a l'espai natural protegit del Brugent. Són les dues mesures que s'implementaran a partir de la Setmana Santa. El preu passarà de 5 a 6 euros i servirà per la conservació de l'entorn i el pagament dels vigilants. Natàlia Moreno.
Queda un mes perquè s'obri una nova temporada de gorgs arreu de la Garrotxa. A partir de Setmana Santa, aquests espais naturals i controlats des de fa uns anys obriran el seu pas als visitants que així ho desitgin. Amb aparcaments senyalitzats, reserves prèvies i pagaments per accedir a les zones naturals, llocs com Sadernes o els gorgs del Brugent seran un atractiu a partir de mig abril. Precisament als gorgs del Brugent, a la zona de les Planes d'Hostoles, entre d'altres, hi hauran alguns canvis a partir d'aquest any. El principal serà el del preu, que passa de 5 a 6 euros, segons es va aprovar en el darrer ple del consistori planenc. L'alcalde de les Planes d'Hostoles, Marc Puig, ha explicat el perquè d'aquest increment del preu per accedir als gorgs.
El nivell de vida s'ha encarit, el cost del personal també és més car i és aquest increment d'un euro que anirà també revertit a l'espai, però també per finançar els 8 informadors que tenim en plena temporada, no? Des de Setmana Santa fins a finals de setembre, no?
L'altra mesura que s'adoptarà a la zona dels gorgs del Brugent serà l'increment de la vigilància. En reiterades ocasions, Puig va lamentar la falta de civisme d'alguns visitants i la poca presència de vigilants per garantir que no repetissin accions incíviques. Detalla que a partir d'aquesta Setmana Santa hi haurà més vigilància.
I l'altra mesura serà un increment de la vigilància per part d'agents rurals i també de Mossos d'Esquadra per acabar amb aquestes actituds incíviques que veiem que amb el pas del temps s'han tornat a incrementar una mica, no? Hi haurà més control per part d'agents rurals per mirar de reconduir aquesta situació.
Des de l'estiu del 2020 s'accedeix als gorgs a través d'un tiquet d'un dia amb reserva prèvia que atorga el dret d'accés a tot l'espai natural protegit del Brugent. Aquest tiquet és imprescindible per accedir-hi i la reserva prèvia es pot fer al portal web espaiprotegitdelbrugent.cat.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
I més de 700 alumnes de la Garrotxa participen a les jornades d'orientació per al seu futur laboral i acadèmic. L'esdeveniment organitzat per l'Ajuntament d'Olot busca apropar l'alumnat als estudis postobligatoris i a les oportunitats laborals de la comarca.
Un total de 749 alumnes d'entre 16 i 18 anys d'Olot han participat aquest dimarts a la primera activitat de les jornades d'orientació, una iniciativa organitzada per l'Ajuntament d'Olot amb l'objectiu d'ajudar els joves a definir el seu futur acadèmic i professional. Les jornades estan dirigides als estudiants de quart d'ESO, el PTT, el Pla de Transició al Treball, i el PFI, el Programa de Formació i Inserció, i compten amb diverses activitats que es desenvolupen al llarg de 3 dies. El primer dia, la Fira d'Empreses, celebrada a la Sala Altorín, ha estat el punt de trobada per a les 25 empreses de sectors ben diversos i totes de la Garrotxa que han exposat les seves àrees d'activitat i les oportunitats laborals que ofereixen. Gemma Canalia, regidora d'Ocupació, Empresa, Formació i Talent de l'Ajuntament d'Olot, explica que els estudiants han pogut parlar directament amb responsables d'aquestes empreses i conèixer de primera mà les seves realitats laborals.
I el que es fa és que tot aquest jovent que tenim a la comarca pugui passar taula per taula, preguntar, conèixer tots els dubtes que tingui per conèixer què fan les empreses, doncs aquí pugui fer aquests primers vincles. Per què? Perquè pugui agafar aquest interès o pugui realment orientar-se a veure què és el que més li motiva per al present i per al futur, pel seu el futur professional. Pensem, tenim una comarca molt de talent i aquí, a més, també abans ja s'ha dit, les mateixes empreses també venen a mantenir i a captar tot aquest talent que tenim aquí a la comarca.
A la tarda, la Sala Altorín ha acollit una xerrada per famílies titulada Ajuda els nois i noies adolescents a imaginar-se en el futur, a càrrec de Jaume Fonés. Abans d'aquesta conferència, exalumnes de quart d'ESO han compartit les seves experiències sobre la presa de decisions educatives i professionals, oferint una perspectiva valuosa als assistents. Totes les activitats de les jornades tenen com a finalitat oferir a l'alumnat i les seves famílies eines i recursos per prendre decisions informades sobre la seva trajectòria acadèmica i professional, donant a conèixer les opcions formatives i les oportunitats laborals que té la Garrotxa.
Famílies i amics de Gerard Sala van assistir a l'homenatge que va fer Sant Joan de les Abadesses a la figura i l'obra de l'artista i poeta que va morir el juliol del 2024. Un dels principals impulsors de l'espai d'art del Palau de l'Abadia, Carolina Ríos.
Sant Joan de les Abadesses va inaugurar l'exposició Esperit Tangible, una mostra antològica dedicada a la trajectòria artística de Gerard Sala Rosselló. La inauguració va tenir lloc al Palau de l'Abadia en una cerimònia molt emotiva on van assistir familiars com les seves filles, amics i veïns del poble. Aquesta mostra no només és un homenatge a l'artista i poeta que va morir el juliol de 2024, sinó que també és una manera de posar en valor el seu llegat a la vila. Ens parla Blanca Sala i Emma Sala, filles de Gerard Sala.
Bueno, doncs és un tastet, no?, de tota la trajectòria del pare, i és la primera vegada que es fa una antològica i que hi ha l'oportunitat de veure quadres de la primera època i de la darrera.
El vincle aquí amb Sant Joan era molt fort a nivell personal i a nivell creatiu de la seva obra, que l'alimentava.
Aquesta mostra reuneix una selecció representativa de les principals etapes creatives de l'artista, des dels seus inicis fins als darrers treballs, en obres on la figura humana es converteix en un element primordial. Un altre element que sempre ha estat present en les obres de Gerard Sala és la preocupació pels moviments socials i polítics. Per aquest motiu, moltes vegades es pot trobar la silueta del dictador. Les seves obres també incorporen elements simbòlics de la natura, com la lluna, esferes, rius, muntanyes i ocells. Ho explica Maria Rosa Freixanet, regidora de Cultura de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
El Gerard Sala va ser un dels promotors i que va ajudar a gestionar una mica o a engegar tot el que seria l'espai d'art del Palau de l'Abadia, creant una comissió per fer les exposicions i les activitats culturals. Des del moment en què es va inaugurar el Palau de l'Abadia, ell, que va ser al març, al mes de març, ell va ser el primer que va exposar aquí, i des d'aleshores, cada any, al mes de març, hi ha una exposició seva aquí. Aquest any, a motiu de la seva mort, doncs el que s'ha volgut fer és com rendir, fer una exposició antològica i a més fer un homenatge a tota la seva trajectòria artística.
Aquesta mostra és un petit reconeixement a la figura i a l'obra del poeta, ja que el veritable homenatge resideix en el fet que la seva obra tingui continuïtat i perduri en el temps. Un homenatge on les persones més properes a Gerard Sala poden trobar un petit refugi on poden reconnectar amb aquesta essència tan característica de l'artista.
Yeah.
Olor de brasa, nens jugant i un espai molt acollidor.
Ja és temporada de calçots a Masia Piguillem.
Vine a fer la calçotada a Masia Piguillem, una masia envoltada de natura, ideal per grups.
Més informació i reserves a masiapiguillem.com.
Que queden calçots?
I en esports... En esports, el club tenista l'Olot vol guanyar el partit contra el Borges per respirar més tranquil. L'equip ara mateix marca la permanència superdivisió i està començant a jugar amb foc. A més, des de la part tècnica demanen un plus més a jugadors com Diego Piñó, Damien Provost, que estan per sota del percentatge de victòries que van estar l'any passat.
El club tenista l'Olot torna a la feina amb l'objectiu d'allunyar-se de la zona de descens. El conjunt olotí rep un equip que està en un bon estat de forma i que actualment entraria en zona europea. Enoli a les Borges Vall és el rival d'aquest divendres i ve d'empatar contra l'Arteal Santiago, que és quart classificat. L'Olot, per la seva banda, ve de perdre Linares per 4-2 i està començant a jugar amb foc amb el descens, que a hores d'ara el té a només 4 punts. El vicepresident del club tenista Olot, Xavier Sellas, explica que la pressió de veure's a la part baixa de la classificació pot jugar-hi un paper important.
La pressió la tenim, nosaltres havíem conformat una plantilla que pensàvem que era per lluitar pels 5-6 millors llocs de la classificació i estem descens, i aquesta és una realitat de la qual ningú ens pot moure, no? I per tant la pressió hi és, les temences hi són, i per tant haurem de jugar a partir d'ara doncs amb aquesta inquietud a sobre i amb aquesta pressió afegida, però bueno, conscients i pensem que capaços de revertir aquesta situació i poder remuntar, queden 6 partits i un partit a partit.
El partit contra el Borges es jugarà aquest divendres a 6:45 de la tarda al pavelló municipal d'Olot. A més, aquesta jornada també preveu partits rellevants pels interessos del conjunt olotí, com l'Alzira Linares o el Burgos L'Escala. A més, el club tenista d'Olot ja coneix els seus dos rivals per la Europe Trophy, que se celebrarà el pròxim 4 d'abril. Són la STK Novi de Montenegro i el Marcozzi italià.
I el Club Futbol Les Planes celebra 100 anys d'història amb diversos actes commemoratius, tot i que l'aniversari va ser el 2024. Durant aquesta temporada s'ha creat una samarreta del centenari, un mural i unes bufandes, entre d'altres.
Clubs de futbol centenaris a la comarca no n'hi ha molts, tot i que és veritat que hi ha molts clubs que són antics i tenen molts anys d'història. 100 anys són 100 anys. El 17 de maig del 2024, el Club Futbol Les Planes va entrar a la prestigiosa llista d'entitats esportives de la comarca que celebren un centenar d'anys. Per celebrar-ho, el club ha organitzat durant aquesta temporada 2024-2025 diferents activitats, com el disseny d'una samarreta del centenari que vol recordar les primeres equipacions que es van dur al club. A més, també es va pintar un mural a la zona dels vestidors i es van crear bufandes en honor a tots aquests 100 anys d'història. El jugador del primer equip i membre de la Junta del Club Futbol Les Planes, Aleix Castanyer, explica que Les Planes és un club especial.
El centenari, com el club de futbol Les Planes, havia de fer alguna cosa pues, commemorativa, no? Aquest any tan especial. Crec que el futbol sempre ha sigut una cosa que ha unit moltes generacions, i a la gent d'aquí a Les Planes, els dissabtes a les 4 aquí al Guardi Rodà, pues, es viu un ambient que a pocs llocs d'aquí de la comarca es pot arribar a viure, i pues, bueno, la idea era una mica mantenir tota aquesta il·lusió que sempre s'ha tingut, que seguís i no es perdés l'espurna.
A més, a nivell de la junta del club explica que cal un canvi generacional, ja que hi ha moltes persones que formen la junta i que per edat i trajectòria volen fer un pas al costat. Però si alguna idea tenen clara tots els jugadors, membres de la junta i persones que formen el club, és que el Club Futbol Les Planes no pot desaparèixer mai.
I la Lliga de Marxes de Regularitat Infantil arriba a una nova edició que consolida la marxa familiar inclusiva i incorpora una prova fora de Ripoll, ja que s'hi ha incorporat també l'Institut Escola Mestre Andreu de Sant Joan de les Abadesses. Xavier Vilella.
Ripoll es prepara per una nova edició de la Lliga de Marxes de Regularitat Infantil, un esdeveniment esportiu i familiar que fomenta l'activitat a l'aire lliure i els valors de l'esforç i la companyonia entre els més joves. Enguany la competició presenta una novetat destacada. Per primera vegada una de les proves es farà fora de Ripoll, concretament a Sant Joan de les Abadesses. El calendari de la Lliga de 2025 inclou un total de 6 marxes, cadascuna organitzada per una escola diferent. A més, per segon any consecutiu hi haurà la marxa familiar inclusiva, pensada per fomentar la participació de tothom, independentment de les seves capacitats. Precisament aquesta serà la que donarà el tret de sortir de la Lliga, que s'iniciarà aquest diumenge dia 16. El diumenge 23 de març començaran les marxes de les escoles, amb la Vedruna de Ripoll. El 30 de març serà el torn de l'escola Joan Maragall, el 6 d'abril se n'encarregarà l'escola Tomàs Reguer, Diumenge 13 l'activitat es desplaçarà a Sant Joan amb l'organització per part de l'Institut d'Escola Mestre Andreu i tancarà el calendari l'Escola Salesians el diumenge 1 de maig. A la competició, impulsada per les associacions de famílies d'alumnes, s'hi poden inscriure parelles d'alumnes de fins a 14 anys. A la marxa familiar també es podran inscriure parelles d'un alumne de fins a 14 anys acompanyat d'un major de 14. Les inscripcions estaran obertes fins 2 dies laborables abans de la data de la marxa de cada escola. L'objectiu principal de les marxes de regularitat no és arribar al primer, sinó mantenir un ritme constant i regular durant tot el recorregut, seguint sempre les indicacions de l'organització.
Si fa temps que no revises la vista, ara és el moment perfecte. A Opticalia Olot t'ajudem a trobar les ulleres ideals per a tu, amb ofertes especials per començar l'any amb bon peu. Truca'ns, demana cita, perquè a Opticalia Olot el més important ets tu i la teva mirada. Ens trobaràs al Cor d'Olot, a la plaça Clarà número 12. Aquest hivern, dona-li als teus ulls l'atenció que es mereixen amb una revisió de qualitat.
I acabem de conèixer una notícia d'última hora. De fet, acabem aquest programa, aquest 5 minuts més d'aquesta manera. Molt malauradament, el veí de Sant Joan de les Abadesses, que havia quedat atrapat per una llau armènia, finalment ha mort. Era una expedició de 9 alpinistes que estava escalant un volcà de més de 4.000 metres. Com dèiem, aquest veí de Sant Joan de les Abadesses, aquest muntanyista, ha quedat sepultat aquest dimarts al migdia per una llau al cim nord dels Aragats, un volcà inactiu de més de 4.000 metres. Armènia participava en una expedició catalana a Armènia formada per 9 persones, entre elles també 2 bombers del grup d'actuacions especial dels GRAE, del Parc de la Seu d'Urgell, i també un bomber voluntari. L'alerta per la llau va arribar al Centre Regional de Gestió de Crisi d'Argatstone poc abans de 2:15 del migdia i ràpidament es van mobilitzar equips de bombers i salvament cap a la zona afectada. Nosaltres avui ho deixem aquí, deixem enrere aquest programa d'avui dimecres 12 de març del 2025, com sempre actualitzant tota la informació de la comarca de la Garrotxa i del Ripollès. Gràcies per la confiança i que passeu un bon dia.